Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 6, us parla Joan Martín. El govern ha posat les bases de l'estratègia per a la dinamització territorial que ha de generar oportunitats a través de l'activitat econòmica i l'implicació de les zones de Catalunya afectades per la desocupació, l'envelliment de la població i el despoblament rural. Per tot plegat es farà un diagnòstic compartit sobre les principals problemàtiques que es treballaran, les possibles solucions que els permetin créixer econòmicament, diversificar la seva economia local i la millora del nivell de la vida i l'ocupació. Escoltem a la portaveu del govern, Meritxell Budó, així ho exposa.
Aquesta distribució territorial dels municipis i de la població és cabdal a l'hora d'impulsar aquestes polítiques públiques de desenvolupament dels territoris i de resoldre els problemes que hi tenen presents, com són l'atur, com són la deslocalització industrial, la necessitat de treure noves empreses o la despoblació també entre dalt.
També en la sessió d'avui, l'equip de govern ha aprovat destinar 406,8 milions d'euros a la conservació i manteniment de carreteres i a la contractació de sistemes i instal·lacions per al control viari. El gruix més gran de la partida se l'enduen operacions de conservació de carreteres, 106 milions d'euros, trams de les zones est i oest de Barcelona, 52 milions d'euros, i la de Lleida, 30 milions d'euros. També per a conservació de ferms de carretera, 101 milions d'euros. Podem escoltar a la mateixa Budó, la portaveu del govern, en detallava la informació.
Avui el govern hem acordat destinar més de 400 milions d'euros pel manteniment de carretera. La major part d'aquests 400 milions es destinaran a la conservació i al manteniment de les carreteres i a la contractació de sistemes i instal·lacions per al control viari.
Anem amb notícies de territori. Olot ha acollit més d'una seixantena de refugiats des del juliol del 2017 a través de la tasca de la Fundació CEPAIM. D'aquestes, una tretzena han aconseguit trobar feina al nostre país. Roger Santaló, Olot Televisió, bona tarda.
Bona tarda. L'acollida de refugiats de la Garrotxa es manté constant des de la seva entrada en servei el juliol de 2017. Sota la gestió de la Fundació CEPAIM, des que van començar a treballar a la comarca, ja s'ha acollit a 64 refugiats que han passat per un dels quatre pisos que disposa l'entitat per a fer aquest servei. D'aquests, una dotzena ja han sortit del tot del programa d'acollida, trobant feina estable. Anuar Tallevi és coordinador del CEPAIM de la Garrotxa.
A la Garrotxa, la sort de tenir una oferta de feina, no? I tota la gent ja troba feina, i a més el perfil dels usuaris, la majoria són persones que venen amb una formació i sempre troben feina.
Actualment la Fundació CEPAIM acull a 22 persones en algun dels seus habitatges i treballa amb 6 joves migrants majors de 18 anys que han arribat sols a Catalunya. L'augment del servei ha comportat triplicar la plantilla inicial de treballadors de la Fundació a Olot.
I acabem aquest butlletí parlant d'esports. Perquè el Barça visita avui Anfield en la final de la Champions entre Sella i Sella. Els blaugranes defensen 0 de l'anada d'avui a partir de les 9 de la nit davant del Liverpool, la tornada de les semifinals europees. Els blaugranes no arriben a una final d'aquesta competició des del 2015. I l'Espanyol i el PSG es veuran les cares a la pretemporada. Els pericos faran una gira per la Xina per preparar la propera temporada i s'enfrontaran als francesos el 30 de juliol. Si l'Espanyol es classifiqués per l'Europa League, però hi hauria un canvi de data. I avui l'Espart City Leaf Girona farà una rua per la ciutat per celebrar el títol de Lliga.
Notícies en xarxa.
El Far, amb Josep Maria Cano.
Ha estat a les Terres de l'Ebre que un noi ha entrat a robar en una casa. Havia vist una plantació de marihuana i el tio ha volgut entrar a robar i s'ha equivocat de pis. I ha entrat al pis del costat on hi havia una família allò, sopant, mirant la tele i tal. Total, que s'ha trobat allà amb la història i, bueno, portava allò una petita arma. Sembla que les ha intimidat, no se mueva nadie i tal, i aquelles coses. Llavors s'ha donat que era al pis del costat, ha marxat, ha entrat al pis del costat, però clar, entre que intimidava, els parava, una cosa i l'altra, ha arribat els Mossos d'Esquadra i l'han acabat de tenir. Però també s'ha de ser mal professional del robatori com per equivocar-te a l'hora de saber a quin pis has d'entrar. Hi ha coses que llegim sovint a la premsa i que no deixen de ser curioses. Comencem aquesta tercera hora de programa. Acabarem parlant amb una dona de mar. Abans, però, tindrem l'oportunitat de reflexionar sobre diferents qüestions, com per exemple les tradicions, que és un dels temes que sovint dimarts posem damunt de la taula. En tot cas, si us sembla, el primer que podem fer és anar a saber a quin preu s'ha venut el peix avui, cap a la Costa Daurada.
El Far, el programa mariner de Catalunya.
Varador 2000 us ofereix el preu del peix.
34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27.
El preu del peix.
I avui, Daniel, anem cap a la zona de la Costa Daurada.
Exacte, anem cap a l'Ametlla de Mar, com explicàvem la setmana passada. Doncs han començat aquesta veda del sector de l'arrossegament. Per tant, a la llotja del peix la subhasta és més petita, hi ha menys a subhastar, però tot i així doncs, volem seguir coneixent quin és el preu de les espècies, en aquest cas de les arts menors. Ho preguntem a un dels subhastadors de la Confraria de Pescadors de l'Ametlla de Mar, en Ramon Margalef.
Ramon, bona tarda i benvingut.
Bona tarda.
Tot bé aquesta setmana o no? Controlat?
Bueno, anem fent. La Costa Daurada ja estem en atura de biològic, sí. Almenys Sant Carlos de la Ràpita, però aquí estem agafant les arts menors que estan englobades el que és el pop de Nansa, el trasmall, palangre. Ara comencem a agafar tonyines a l'am. I tenim unes captures importants, vull dir, tenim 18 barquetes avui, hem subhastat 350 caixes, normalment subhastem de 1.500 en amunt, però hem subhastat 350, i el preu del lluç, doncs està bé, entre 6 i 7 euros el quilo. El preu del pop ha baixat, per tant, animo a la gent de Catalunya Ràdio de que compien el pop per a fer la gallega o amb patates i el llol en robesquet, perquè ha baixat un euro el quilo i les grans superfícies l'estan comprant. Per tant, si suggereix una espècie de comprar, el pop roque.
El pop, per tant, és el que recomanes més, Ramon?
Bueno, si un altre vol vindre aquesta setmana, tenim la tapa de la tuna a 3 euros a l'Ametlla de Mar, eh? Animeu-se que la tonyina vermella nostra és la millor de... Com a mínim d'Espanya, crec, després de tota la problemàtica.
Important
a
que
a més,
sí.
El peix hi ha molt bé amb els formatges, eh? Vull dir, tu en lluç a la planxa o en suquet o en una salsa i després un formatget de postre... I després del partit d'avui quedes com un home.
Ui, tant. Un bon sopar. Ramon, sí. Per acabar, com dèiem, està el sector de l'arrossegament en veda. Com va tancar la passada setmana, dimarts passat, per cert, la subhasta? Amb bons preus per l'arrossegament?
Pues sí. Ja vaig per l'última vegada que, contràriament al que havia passat anys anteriors, el peix, en Setmana Santa... havia pujat i després havia baixat, i els vaig comentar que aquest any ha estat un preu més uniforme que altres anys, no han estat aquestes oscil·lacions. Per tant, això és que estem en un moment bo. I és bo que es compri a peix de llonja, i avui, avui en dia, totes les grans superfícies ja opten per comprar peix de les llonges. Cosa que fan bé, perquè vull dir, és superimportant que els nostres fills s'eduquin en un peix bo, i no el que ens feien fins ara, que menjaven peix de fora, que ja porta dies pescat, i clar, vull dir, no té el mateix sabor.
Per tant, cal educar la gent, peix fresc, peix de qualitat, peix de proximitat i, evidentment, peix de les llotges del nostre país. Escolta'm, estarem atents, eh? Ara parlàvem de les sardines, sé que l'altre dia en parlaven també de les sèpies. Sí, estem en bona època.
Les sèpies estan a 10 o 12 euros, perquè ara hi ha menys. La fresca, eh? Mm? aquí a la Llonja. Però vull dir, és que lluç, un lluç de 300 grams, no estem subhastant a 6 euros el quilo, que hi ha 4 peces o 5 en un quilo. Mm. Una peça d'estes i tot això, una peixeteria no pot anar molt més car de 12 euros.
Déu-n'hi-do. Doncs, Ramon, moltíssimes gràcies per haver-nos atès.
I el pop igual, eh? El pop igual. El pop ha baixat. El pop de 3 quilos s'està pagant a 8 euros, quan se pagava 9 i 10, i el pop de 2 quilos s'està pagant a 6 i 7 euros, quan se pagava 7 i 8. Per tant, comprem i mitja el pop, que ha baixat.
Doncs a comprar pop aquesta setmana. Gràcies, Ramon. Fins després.
Adéu.
A reveure. Doncs, sí, Varadó 2000. Aquest és el preu del peix per avui.
Varadó 2000 us ha ofert el preu del peix.
El Far, produït per Ràdio L'Escala, Ràdio Arenys, Canal Blau, La Cala Ràdio i Ràdio Delta per la xarxa de comunicació local.
I ara que amb en Ramon Margalef parlàvem de pesca i de peixos, no?, i de com han anat les pesqueres aquesta setmana, què us sembla si a l'apartat de tradicions parlem d'un art de pesca tradicional? Judit Castells, de quin parlem?
Sí, Cano, avui parlarem d'un art de pesca tradicional i parlarem del rossegall, i ho farem de la mà de Guillem Comí, una persona molt implicada amb les tradicions del Delta de l'Ebre, i amb Toni Cartes, historiador de la Rapita, i que, de fet, és autor d'una recerca que s'ha fet sobre aquest art de pesca. Si et sembla, el saludem.
Doncs els saludem. Guillem Comí, molt bona tarda.
Bona tarda.
Toni Cartes.
Un plaer per compartir amb vosaltres el programa.
Igualment, per nosaltres també ho és. Toni Cartes, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Va, el primer que m'heu d'explicar és què és el rossegall, perquè, clar, si no, ara ja ens perdríem.
Et compro a mi?
Vinga, doncs no sé, que comenci, va, comença tu, Guillem, vinga.
Bueno, l'ampolla i la ràpita, al segle passat, era l'art distintiu més popular, era el rossegall, una tècnica de pesca intensiva que consistia fonamentalment en l'ús d'una xarxa llastrada que escombrava, granava, que diem en vernacle d'aquí, el fons marí, un llit fluvial, si es pescava al riu, o si es pescava a les basses, capturant quantitats enormes de peixos, sobretot bissals i llobarros. Se tractava d'una pesca molt activa, en el sentit que no esperava ni confiava en els moviments del peix per a la seva captura. La xarxa que s'utilitzava era de llenza o veta de lli. O sigui, l'art en qüestió l'utilitzaven els pescadors ràpids i ampolleros, i degut a la configuració del litoral de fons dels banjos, perquè s'acaba una pesca d'arrossegament, però en aquest cas a través de dues embarcacions en parella que accionaven, que accionades a rem, calaven l'art en forma de ferradura, no gaire lluny de la costa, i a escassa profunditat. Llavors, simultàniament, dos barques més de la mateixa camarada, camarada és una comunitat de pescadors, que pesquen junts, no?, calaven vorejant el rossegall un altre art de pesca que en saltades part amb canyes. Estorbeig era de xarxa també, i se calava al surant i flotava gràcies a les canyes que flotaven. I el peix, sobretot dissals i cabeçuts, que intentaven escapar-se amb els seus brincs parabòlics de dins del perímetre de la calada, no ho aconseguien perquè eren atrapats per l'art amb canyes que estava calat al costat del rossegall. Això, més o menys, era l'art aquest que, desgraciadament, ja s'ha perdut, doncs perquè ja és un hostal de record per culpa de la sobreexplotació, la poca potència del riu i la contaminació que afecta tot este litoral.
Toni, què hi pots afegir a tot això que ens acaba d'explicar en Guillem?
Sí, a veure, en la recerca que han fet han tingut encara la sort de que queda tota una generació de pescadors que encara el van practicar. I això ens ha permès, no? És un art de pesca que quan tu llegis publicacions, sobretot a nivell local, no?, però també d'altres punts de la costa catalana, tot i que pot tindre altre nom, no?, paregut, l'art de platja, l'art de reig, funcionen tots de manera molt, molt similar, i a diferència d'estos arts més de la zona de Costa Brava o del litoral del centre de Catalunya, que sí que havien estat estudiats en una certa profunditat, aquí, en l'Orossegall, lo coneixíem molt per referències orals o per alguna referència molt escueta en alguna publicació local, però no coneixíem en profunditat. Llavors encara hem tingut això, hem tingut la sort de poder contactar en una última generació de pescadors que van treballar bastants anys encara en ell i ens ha permès de conèixer-lo.
Podríem comparar aquest rossegall amb el tema de l'arrossegament, però que en lloc d'arrossegar uns vaixells o un barco ho arrossegaven les persones?
Sí, o sigui, la idea és la mateixa, no? Estem parlant d'un art de pesca que té aquesta típica forma dels arts d'arrossegament, no? Està formada d'embut, en dos cames llargues de xarxa i detrás una espècie de sac. I la principal diferència és aquesta, que se treballava des de la platja o en llocs de molt poca profunditat, i la força que permetia arrastrar aquesta xarxa eren la força dels pescadors. Pescadors que a vegades trobàvem inclús nens, no? Tenim alguns casos molt, molt extrems, no? De xiquets de 6-7 anys que els ho tocava ja anar a pescar i fer quasi la mateixa feina que feien els homes.
Quantes persones arrossegaven aquest rossegall?
Pues depèn una mica. Tenim camarades que poden anar... Lo normal seria entre 12 i 16 persones. O sigui, són colles bastant, bastant grans.
Guillem, comentaves abans que es pescaven sobretot llobarros i tot tipus d'espècies grans. Pots afegir alguna altra, que és el que més se pescava?
Sí, bueno, s'agafava tot el peix que hi havia per aquí al delta, també moixarres, s'agafaven mabres i fins i tot esporàdicament aquí sempre hi havia una colònia de tortugues i fins i tot el coc, o sigui, el sac que forma part de l'arc del rossegall, doncs apareixia alguna tortuga, me'n recordo. Això perquè jo també, com dia molt bé el Toni, doncs, també anava gent jove, jo hi vaig anar-hi de petit, quan hi havia vacances escolars, ens embarcaven i, bueno, i podíem parlar de manera empírica de l'arc aquest, no? Més o menys era tots els peixos que entraven dintre del vol, dintre del perímetre de la calada.
Per tant, era un art poc selectiu, per entendre'ns. És a dir, vist sí, a ulls d'avui en dia, molt mediambientalment incorrecte, per entendre'ns.
Sí, inclús Toni? Havia hagut alguns altres, sí? Com per exemple els artons, no? Que és un sistema molt, molt paregut, i en el moment determinat són els mateixos pescadors els que demanen que s'autoritzi la pesca d'estar de pesca, també perquè bueno, són èpoques molt complicades, llavors hi ha molta població, fa falta menjar, fa falta que la terra sigui ocupada, i les autoritats també eren bastant benevolents, no? Acabaven, doncs, bueno, si demaneu això i penseu que doncs, pot servir, doncs, bueno, va, ho autoritzem. Però que al cap de pocs anys, sobretot en el cas este de l'Artó, aquí al Delta de l'Ebre, són els mateixos pescadors els que demanen que ho prohibisquen pel tema aquest, perquè el que pesquen sobretot és són molts de peixos joves. I que, clar, si tu te menges les cries avui, pues saps que per la temporada vinent ho tinc complicat.
És molt curiós això que explicaves ara, perquè avui en dia també passa, és a dir, els pescadors molt sovint són els primers que demanen que es permeti una certa... es tingui permissivitat per algun art o per una certa dinàmica, i quan veuen que la cosa no rutlla són els primers que demanen que es prohibeixi. És a dir, és un sector que es regula molt. Aquí al Delta de l'Ebre ho hem parlat moltes ocasions, aquest fet és molt visible.
Sí, sí. No, a més es demana moltes vegades els propis pescadors per iniciativa demanen que es faci bé, no? Però a partir dels anys 60, la pesca ja va quedar del rossegall, aquí en concret al sector nord del delta, l'Ampolla, sí. se va prohibir, no? Perquè se qüestionava, perquè es valorava molt nociva i perjudicial per als fons marins. Se considerava concretament un dels mètodes més invasius de pesca, estar en contacte amb el fons marí i destruir algues i altres organismes indiscriminadament. Jo me recordo que quan fèiem l'aixovada, era quan arribava l'art en terra i traies el peix, doncs hi havia tota classe de peix petit, de marís, plat, bueno, de tot el que serveix per alimentar la fauna ictiològica.
Una mica l'arrossegada és l'arrossegament actual dels vaixells de... Bueno, això d'arrossegament, no? És el mateix sistema.
També.
Sí, el sistema és lo mateix. O sigui, no fan falta embarcacions tan grans i els que acaben estirant la xarxa són les persones, però inclús era... Jo considero que era inclús pitjor que el que és l'arrossegament actual. quan parles amb els pescadors i descriuen les dimensions que tenien els arts de pesca que movien, o sigui, els rossegalls i els bolitxos que utilitzaven, és que són enormes. Estem parlant d'arts de pesca que entre la part de les cordes que van de part de la xarxa i el que és la part de xarxa, arribaven a fer vora 1.000 metres de llarg. Poca broma. O sigui, quan calaven això i començaven a arrossegar tot lo, no? tota la franja de terreny que netejaven.
Clar. Escolta'm, i quants rossegades, o sigui, quants cops es podia arrossegar? Un al dia, no, suposo? O es solia fer diverses vegades?
Més. Mínim 5.
Mínim 5? Cada dia?
Mínim 5 cada camarada, sí. En lo cas
cada
de
camarada, sí.
Clar, en el cas de l'ampolla, no? Guillem, si no recordo malament, ne teníeu 3.
A l'ampolla fèiem 3 vols. 3 vols. Sorties del port i, bueno, anaves bogant, perquè anàvem en muletes, no? Anàvem cada barca, anàvem, me'n recordo que la que portàvem els rossegalls, perquè portàvem 2 cames de rossegalls, no? Anàvem a rem i mentre bogaves de cara al port del Fangar, tu havies d'anar dient, si ve a saltar un peix, salta. Salta. I com veies que això era una saltadissa de peix. I quan el patró ja considerava que hi havia molt de peix per la zona que navegàvem, ja m'anava calar el vol, fer el vol. I llavors les barques, tripulades per 7 pescadors a cada una, tiraven a la mar, calaven el rossegall. I bé, llavors altres 2 barques, que anaven tripulades per 2 mariners, per 2 pescadors, calaven les saltades. Les saltades són les canyes, això que diia la xarxa, que flota, que surt gràcies a les canyes, no? Perquè el peix, quan se sentia molt atrapat i molt constrinyit, brincava, però no sortia dintre vol. Sortia dintre vol, però feia cap a les canyes, no? I fèiem 3 vols. Mira si s'agafava peix, que a mitjan, cap allà al migdia, hi havia una barca que es deia l'Enviada. Aquesta barca era la que portava el peix carregada i arribava al poble per a poder-lo facturar, doncs, pel ferrocarril cap als mercats, cap a Tortosa, sobretot, i fins i tot cap a Barcelona. I a la tard, i al tard, al tarder, quan tornàvem a port, doncs ja portàvem la resta de peix. El que diu Toni, 3 i 4 vols, normalment, al dia, fèiem aquí l'ampolla. Ara, com també molt bé ha dit Toni, les restes eren enormes. Tenien una llargària d'igual 150 metres, no, Toni? Més o menys.
Sí, eren molt, molt grans. Ara, imagina't molt això, que de colles d'estes, no, de camarades, en el cas de l'ampolla hi havia 3 camarades, però és que en el cas de la Ràpita n'han documentat fins a 10.
Sí,
10 camarades treballant totes alhora, fent 5 vols en estos arts cada dia, les quantitats de peix que es traien eren molt, molt grans. I una part important d'aquestes captures era peix, bueno, que actualment no es podria comerciar, no?, per considerar-lo immadur o que no arriba a la talla mínima. Tot i així,
i per vol... Digues, perdona.
No, digues.
Que per cada vol quants de metres s'arrastrava el rossegall?
Pues se calava tota la xarxa. Estem parlant, pues, que mínim los 150 metres que feia la xarxa... Vale. Més los trossos de corda davant, que si ho posaven tots los trossos poden arribar a fer 1.000 metres. O sigui, són arts de pesca bastant, bastant grans. I imagineu-vos, estirant això a força d'homes, l'esforç que suposava.
Sí.
Solament eren homes els que ho estiraven?
Sí, era feina d'homes.
Com a mínim, en les últimes generacions, que són les que hem pogut entrevistar, sí. Sí que, per exemple, en altres arts d'este tipus que es pescaven des de la platja, tenim fotografies, per exemple, de les platges de l'Escala, de la platja de Sitges i d'altres punts, on sí que veiem a les dones participant, o sigui, veiem a les dones arrastrant l'art de pesca. Però són fotografies més antigues, estem parlant de fotografies del tombant del segle XIX al segle XX.
Per tant, diguéssim que altres llocs de Catalunya la dona era més, participava més d'aquesta tipologia de pesca, d'aquest art de pesca, a la zona del Delta no era el cas,
No.
El que sabem com a mínim en aquestes últimes generacions, no.
I
que ella era la que s'encarregava, per exemple, d'anar a vendre el peix, no? Quan arribava l'Enviada que comenta Guillem a port, moltes vegades sí que eren les dones, no? La dona del patró de la camarada o dels mariners de la camarada, les que agafaven les coves i ja s'anaven a vendre-ho a la plaça del poble o passejant pel poble allò al detall, no? Veí a veí.
Escolta, i deia abans en Guillem que no sé si és en Guillem Antoni, que fins a l'any 60, cap a l'any 60 es va deixar d'utilitzar a la zona del Delta. Teniu coneixement si a altres llocs de Catalunya es va seguir fent servir o no?
Jo crec que... Digues, Toni.
No, o sigui, a la resta de Catalunya, el que és el rossegall pròpiament, no s'utilitzava. És un art de pesca que és molt propi d'aquí, del Delta de l'Ebre, i que podria arribar fins a la zona de València. Però aquest tipus d'arts de pesca, no? És que parlem que es pescaven arrastrant els homes fent força ells des de la platja, sí que desapareixen a la postguerra. En alguns casos havien desaparegut abans de la guerra, però després de la guerra, en les restriccions que han de petroli, va poder sortir a pescar, no? Perquè les barques ja s'havien motoritzat. Fa que se recuperi una mica aquesta activitat i que quan no podien sortir a pescar en la barca perquè no tenien petroli, que és qui s'havia guardat un rossegall, un artó, un art de reig o alguna cosa d'este, aprofiti que en la barcada que igual havien de sortir a pescar pues, per anar a pescar a la platja. Per tant, sí, cap als anys 60 s'acaba del tot, tot i que aquí a la Ràpita hem documentat que hasta mitjans dels anys 80 encara hi havia una càmera o dos que anaven a pescar.
Doncs hem conegut... Digue'm, Guillem.
Jo crec que també hi ha una mica de constància documental. Jo de que també l'any 44 consta que a Vilanova i la Geltrú pescaven el rossegall, però sense canyes. O sigui, arrossegaven com el bou, no? Com a la pesca d'arrossegament.
Escolteu una cosa, hem après molt amb el rossegall, hem après molt amb tot això que ens explicàveu. Guillem, Toni, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé.
Gràcies a vostès.
A l'altres.
Fins després, a reveure. Recuperant antics arts de pesca, el rossegall avui al Far. Són gairebé dos quarts.
Segueix Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Jo vull pizza.
Jo vull pazza.
No, pizza.
Que no, pazza.
Pizza.
Pazza.
Pizza Pazza. Pizzas, pasta fresca, arrossos, paelles, peix salvatge de la nostra costa. Al peu de la platja de Riells, amb una vista immillorable del Golf de Roses. Una cuina mediterrània excel·lent i unes pizzas al forn de llenya que ens fan irresistibles. Pizza Pazza. Fes-ne la reserva al 972-77-44-41.
Ens ho enduem? O que ens ho portin?
No, dinem aquí.
A casa.
Aquí.
Ai, mamma mia. Pizza Pazza. Ara també amb pizzas i pasta sense gluten.
Dissabte 11 de maig a l'Auditori Teatre Espai Ter de Torroella de Montgrí, Muerte en el Nilo, d'Agatha Christie. Muerte en el Nilo, un dels títols més famosos de l'extensa obra d'Agatha Christie, amb la direcció de Víctor Conde. No us ho perdeu, el misteri està servit. Dissabte 11 de maig a les 9 del vespre a l'Auditori Teatre Espai Ter. Venda d'entrades anticipades a Auditori Teatre Espai Ter, oficina de turisme de l'Estartit i en línia espaiter.cat.
Com un gegant, vaig caminant, tot cantant la vida. I suportant el meu... Ai, m'he buscat la ruïna. No crec en el meu cap, només sento el meu cor. Quan m'he llançat al vol, he vist com d'amagat els ulls que m'han plorat. Buscaven el consol, saber que s'ha acabat. Cridaven el meu nom. Puc ser molt més real que el teu somriure. Ballant i gaudint del ritme i enamorant amb el meu cant, ai, buscant un somriure. No crec en el meu cap, només sento el meu cor. Quan m'he llançat al vol, he vist com d'amagat els ulls que m'han plorat. Buscaven el consol, saber que s'ha acabat. Cridaven el meu.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Segueix la llum del far.
I avui volem conèixer una dona de mar de terra endins, nascuda a l'interior del País Valencià i que finalment ha acabat sent una dona de mar per voluntat, per vocació, per, no sé si per necessitat, però sí, evidentment per gust i per plaer. Avui volem viatjar molt lluny i saludar amb una bona amiga del programa, que és l'Àgueda Vitòria, educadora ambiental i estudiant d'antropologia social i cultural. Àgueda, molt bona tarda i benvinguda.
Hola, molt bona vesprada.
Com estàs?
Bé, molt bé.
Acabada d'arribar, em diuen, eh? Acabada d'arribar a port, no?
Sí, bé, avui finalment no he eixit. Havia de fer una eixida de pescaturisme amb una barca d'arts menors, però finalment no ha sigut eixina, sinó que avui tot el dia en terra.
Escolta'm, jo t'he presentat com una dona de mar de terra endins, perquè aquest és una mica el teu origen.
Sí, jo no sóc nascuda a cap població, no ja que tinga costa, sinó ni tan sols prop de la costa. El meu poble està a una hora de la platja més pròxima i sí, va ser més una elecció, una tria personal, que algo que em vinguera donat pel lloc on vaig néixer o per la família, que tampoc té la meva família cap vinculació amb la mar.
Però què hi vas descobrir? És a dir, sovint, i precisament l'altre dia amb l'Isabel en parlàvem, no? de l'art, el bosc, la natura, no? El camp com a element sanador, curador. Sempre es lliga això, la tranquil·litat, la pau, el desestrès, sovint es lliga a les zones de muntanya. Tu, en canvi, vas considerar que no, que el teu desestrès, el teu punt de fuga, es trobava allà on trencava les onades.
Sí, suposa que perquè és molt difícil trobar aquest espai de fuga quan el que vols precisament és fugir, trobar-lo al lloc on has nascut. I sí que amb els anys he après ja a estimar d'alguna manera i a trobar aquest confort en les zones, en el bosc, en la muntanya, en el camp, però per a mi era el lloc on havia nascut. Aleshores era molt difícil fugir ahir si el que volia era fugir d'ahir. I la mar, ve fora per les lectures, ve fora per les pel·lícules, era per a mi com aquest últim espai on sí que era possible anar-se'n, no?
Pel·lícules com quines? O lectures com quines? Quins són els llibres que d'alguna manera t'acaben influenciant?
Mira, pel·lícules, em sap molt mal reconèixer-ho, perquè sé que és una pel·lícula dolentíssima, però jo era molt fan de La isla de las cabezas cortadas, la pel·lícula aquesta de pirates amb la Gina Davis. Sí. Era molt, molt fan, també de Capitanes Intrépidos, tant de la pel·lícula com del llibre. I després llibres, pues, tots els clàssics marítims de la literatura marítima, molts llibres de Jack London, Joseph Conrad, Bill, tots aquests clàssics.
Per tant, tu, d'alguna manera, aprens, perceps el mar, comences a relacionar-te a través de la teva pròpia experiència, però també, sobretot, a través de la literatura. Jo crec que una de les grandeses i una de les avantatges d'avui poder parlar amb tu és perquè ens permetrà veure com es veu el mar des de terra endins, o com es veu el mar des d'una altra visió de la que nosaltres donem cada tarda. Nosaltres ara estem aquí a Catalunya, tu estàs a Xàbia, al País Valencià, i, per tant, ens pots explicar molt bé quina és la relació que hi ha a la costa valenciana amb el mar, perquè després me'n vull anar a d'altres jocs que sé que hi has viscut i vull conèixer les teves experiències, no? Quina és la relació una mica?
Bé, jo crec que no només al País Valencià, sinó crec que ha passat a tot el Mediterrani. El que passa és que en uns llocs s'ha sabut cuidar més el passat i en altres s'ha oblidat per complet. Però tot el boom de la construcció i el fet de que tots aquests pobles vora mar passaren a viure del turisme, bé del turisme estacional o bé del turisme residencial, han fet que perguérem per complet la perspectiva i que oblidàrem que no fa tants anys encara es vivia de la mar, la mar era un espai de treball, no era un espai d'esbarjo. I sembla que amb la construcció de ports esportius o d'urbanitzacions i de més, s'ha perdut per complet eixa visió de la mar com espai de treball. hi ha ciutats i pobles al País Valencià amb una llarga tradició marinera que han acabat arraconant els seus pescadors en raconets mínims, com si volgueren d'alguna manera inclús amagar-los, no? Perquè és com que desentonen un poc amb el que seria un port esportiu, un port de luxe. Clar. I, clar, també la provisió és molt diferent al que puga tindre, per exemple, una persona d'un lloc com Xàbia. Xàbia és el port dels meus amors, és on vaig sovint, però jo no deixo de ser de l'Alqueria d'Asnar, un poble a una hora i mitja de Xàbia a l'interior de la muntanya. Aleshores, la meva visió és externa i sempre serà molt idealitzada del passat. També perquè la visió que tinc jo de la mar, encara que la realitat ja s'ha encarregat de canviar-me-la a hòsties, bàsicament, però també ha sigut sempre una visió molt idealitzada, perquè era la visió que jo tenia als llibres, que tenia a les pel·lícules, i després les coses són com són. També he de dir que per a mi han sigut molt millor del que vaig haver imaginat. Però bé, també hi ha aquests colps de realitat, no? I també hi ha aquesta visió que ja dic, que la meva visió sempre tendirà a idealitzar el passat perquè tinc aquesta visió en totes les coses.
No sé amb qui parlava ara fa uns mesos i em reflexionava sobre això, sobre aquesta relació de la gent amb el mar. Deia, és que la gent actualment té conceptualitzat el mar com un espai de rics, quan de fet no és veritat. Els pobres hem regalat el mar als rics, perquè els rics, el mar era dels pobres, era de la gent que es buscava la vida i que sortia a pescar perquè segurament no tenia una altra manera de guanyar-se la vida. No? El mar sempre ha estat aquell lloc on s'ha anat a subsistir. I ho hem regalat. Ho hem regalat al turisme, ho hem regalat als rics, ho hem regalat i ens pensem que és seu, quan el que hem de fer és recuperar-lo.
Sí, tu, fixa't que el mar no és només... Era un espai de patir. O sigui, un viatge per mar podria tindre coses bones, però generalment un viatge per mar era un viatge de patiment. Imagina't els viatgers, els expedicionaris o la gent que havia de canviar de lloc per viure per pura necessitat. I aquests llargs viatges per mar eren un horror, eren un infern de viatges, no? I hem canviat això per un lloc de plaer, només per a qui pot pagar-lo, que és un detall molt important. Hem convertit esports que podrien ser de tots en esports que només poden practicar uns pocs. L'accés a la mar en esports esportius, no sé a Catalunya com estarà la situació, suposo que millor, però qualsevol persona que podia tindre la seva barqueta per anar a passar el rato, una barqueta de vela llatina o una barqueta en un motor en menut per anar a passar no res un dissabte o un diumenge, no pot accedir a la mar perquè no hi ha rampes, han de pagar i s'ha quedat això, s'ha quedat un espai reservadíssim a qui pot pagar-lo. I encara que veiem a voltes iniciatives d'estes de promoció de la vela en les escoles i totes aquestes coses, clar, els xiquets van a fer aquest tipus d'activitats sense ser conscients que molt probablement les seues famílies mai podran pagar que continuen practicant-la.
De fet, tu el que fas és precisament això, divulgar aquesta cultura marinera, intentar ensenyar i recuperar tot allò que va formar part de la nostra història, no?
Sí, és una part de la meva feina, perquè la meva feina és prou canviant, segons el mes en què em pregunten, estaré fent una cosa o estaré fent una altra. Però sí, ara mateixa tenim en marxa un projecte de pescaturisme a Xàbia amb l'empresa Trip and Field, que es dedica al turisme mariner i al turisme pesquer, a implantar el pescaturisme en col·laboració amb aquelles confraries que desitgen que barques seues puguen embarcar turistes. I sí, una de les parts molt importants d'aquesta feina no és només el fet de que embarquem els turistes en les barques, sinó també la divulgació d'aquest paisatge cultural que són esports i tot el que tenen esports. La gent que treballa en terra dins del món de la pesca, que són invisibles, les persones que apanyen xarxes, les persones que treballen a les llonges, com és el funcionament d'una subhasta, totes aquestes coses pensem que també és important donar-les a conèixer i encara aprofitar aquests llocs on aquest boom dels ports esportius que s'ha menjat moltíssims ports de pescadors, on encara això no ha passat i encara tens un xicotet, per xicotet que siga aquest espai a mostrar, poder mostrar-lo.
Fixa't, això aquí, no sé com ho heu fet, a Catalunya ho hem venut 34.222 vegades i encara és hora de que realment es pugui implementar un pla d'aquestes característiques, de poder ensenyar a la gent, fins i tot poder agafar la gent i treure-la a pescar, no? Que puguin acompanyar a una jornada de pesca o part d'una jornada de pesca. Aquí a Catalunya això, t'ho dic, repeteixo, ho hem intentat moltíssimes vegades i s'està fent en molt pocs jocs, si és que encara es fan algun.
Sí, sí que he vist en zona Roses, Palamós, potser Cambrils. Sí, i ara, este passat mes d'abril, ja va eixir el Real Decret que regulava el pescaturisme, tot i que posar-lo en marxa ja dependrà, les particularitats dependran de cada comunitat autònoma, però era una demanda del sector pesquer des de ja feia molts anys, perquè serà un ingrés complementari. Evidentment no és la salvació d'un sector que té uns greus problemes estructurals i que aniran agreujant-se en els pròxims anys, però és com un xicotet reservori més d'on poder seguir guanyant i que permetrà seguir mantenint l'activitat, com podria ser-ho també el tema de la venda directa. Però són tot coses que cal això, cal anar regulant i cal anar posant en funcionament, que es facin sempre baix d'unes garanties de seguretat i de més, però que són necessàries, si no estem abocant el sector a la seva desaparició, que és el que voldrien alguns.
Bueno, de fet, totes les notícies i moltes de les mesures que s'estan implementant són precisament agressions directes al sector de la pesca, no? Recentment, tota aquella agressió normativa de l'arrossegament o de la pesca demersal que s'ha implementat des d'Europa. Aquí a València us funciona? És a dir, a Xàbia i aquest entorn, us funciona lo del pescaturisme?
Doncs no ho sabem encara. Estem començant i confiem en que sí, confiem en que vagi a funcionar. Evidentment no podem esperar que siga ni l'ingrés principal dels pescadors, ni que anem a portar masses, perquè tampoc és la intenció, i això també cal deixar-ho clar. Com que últimament associem la paraula turista a una sèrie de connotacions negatives,
sí.
A mi és la primera que em dolia en l'ànima i que em causava certes contradiccions pensar que anem a portar turistes a l'últim lloc on no quedaven turistes.
Sí, és veritat.
Les barques de pesca. I em feia sentir una miqueta malament dins de mi, però al mateix temps sé que no serà un turisme majoritari per començar, perquè a les barques poden embarcar molt poquetes persones, que hi haurà molts dies que les circumstàncies, la climatologia i demés ja impediran poder realitzar aquests viatges. Aleshores serà un complement excepcional en setmanes o dies determinats, però que no s'ha de contemplar únicament des d'aquesta perspectiva econòmica de l'ingrés extra, sinó també ho hem de contemplar des de la part de la conscienciació i de l'educació ambiental i sobre la cultura marítima que faran aquestes activitats en la gent que participa en elles. És un moment molt, molt bo, aquest tipus de viatges, d'excursions, per a conscienciar sobre el peix que mengem, sobre l'estat de la mar, els problemes que té la mar i totes aquestes coses que probablement a persones que no passen més enllà dels 2 metres, sí, després de la zona quan anaven a la platja, desconeixen per complet.
Ara fa unes setmanes parlàvem amb l'autor del llibre Veus la Mar, que ens parlava precisament d'això, no? De que si agafem els primers 15 quilòmetres que hi ha de la platja cap a l'interior, en aquests primers 15 quilòmetres hi viu el 90%, 80-90% de la població, i en canvi desconeixen absolutament el que passa poc més enllà d'on trenquen les onades. Hem perdut ja no només la cultura, sinó l'interès per conèixer allò que tenim davant dels nostres ulls.
Sí, sí, però això trobo que és generalitzat i diria pràcticament en tot el sector primari. Sí. I pel que fa a la producció d'aliments, la gent compra, va al supermercat o va a la tenda, compra la poma, compra el tall de carn, compra el peix congelat o ja pelat o el filet o el que siga, i desconeix absolutament com això s'ha produït, que si s'ha produït al costat de sa casa o a milers de quilòmetres, quines conseqüències ambientals i socials té la producció d'aquest aliment. Ho desconeix per complet i el pitjor és que no té interès en conèixer-ho. I això és un problema molt, molt greu, que gent mateixa d'un poble de costa no sàpiga reconèixer més enllà de 5 o 6 espècies de peix. No dic ja nosaltres, que som persones d'interior, i jo recordo que al meu poble venia el pescater, ara ja n'hi ve, però venia un pescater una volta a la setmana, i ma abuela comprava aladroc, sèpia, lluç i poca cosa més. No hi havia molt més on triar, però que gent mateixa que ho té ahir, ho té a tocar de la mà, desconega que és el que hi ha, no res, uns metres baix de l'aigua per davant d'ells. Mm. És molt trist.
Però jo crec que amb això han fet un paper... Mira, amb el sector agrícola ha fet un paper molt bo, almenys aquí a Catalunya, la Unió de Pagesos, no? Un sindicat agrícola, sí, que a base de campanyes rere campanya ens ha incrustat al cap, no?, la idea aquesta de producció de proximitat, quilòmetre zero, producte de temporada, etcètera, cultiu biològic, etcètera, etcètera. Almenys a Catalunya, a València no sé si esteu igual, no?, però a Catalunya tenim les cofradies de pescadors, que és una feina que no han fet, i que no han fet de la manera tan insistent. I jo crec que aquí el sector de la pesca ha perdut un llençol important.
Sí, però també pense que estan canviant les coses, que sí que n'hi ha cofradies més actives en aquest sentit. Al País Valencià, com a tots els llocs, no s'intenta, però la idiosincràsia canvia molt d'un poble a altre i d'una cofraria a altra. Van fent-se coses, sobretot des de la perspectiva gastronòmica, concursos de guisos mariners o de paelles o d'arrossos i de més, un poc com a reclam, però si després no es va fins a la qüestió important, que és el producte, d'on ve aquest producte, tot es queda al final en una cosa folclòrica i de passar un diumenge, de menjar arròs de baies, de fer una festa i ja està. Sí que va intentant-se, però clar, és difícil. La gent també, bueno, moltes vegades culpem des de fora a la gent del sector primari, diguem que tendim molt a pensar, bueno, és que ells se ho han buscat, és que són ells els que han sigut immobilistes, perquè jo treballo també en qüestions de ramaderia i moltes voltes l'opinió que escoltes, sobretot per part de gent que treballa però que no forma part del sector, és eixa de és que intentem fer coses i ells no volen, és que, yeah, i això també és una queixa absurda. Hi ha que entendre també que la gent té moltes hores de feina en el seu lloc de feina i que després igual tampoc està per a pegar-li més voltes al cap. Però que això no ens ha de conduir al desànim, sinó tot el contrari, que hem de seguir lluitant per això, per poder acostar-li a la gent la realitat dels aliments que compra i per conscienciar de la importància d'aquest consum de proximitat.
Jo sé que tu també et preocupa molt això i t'encarregues d'explicar-ho i de fer veure a la gent que comprar peix no és car i que, a més, hi ha molts peixos, entre cometes, desconeguts, amb un altíssim valor gastronòmic.
Sí, a mi és una cosa... La cuina m'agrada prou, no se'm dona massa bé, però jo ho intento. I sí que sempre que isc en alguna barca, després m'emporto els peixos de rebuig i es poden fer moltíssimes, moltíssimes coses. També tinc la sort de tindre bons amics que són molt bons cuiners i sempre estic a veure què podríem fer en este peix que no aprofita per res, però ha d'aprofitar per alguna cosa, perquè té una molla bona i sabrosa i alguna cosa podrem fer. O amb parts de peixos que no solen consumir-se i anem provant i bé a través de xarxes o bé a través de simplement enviar fotos per WhatsApp als grups d'amics per a donar enveja del que ens estem menjant, i el missatge sembla que no, però el missatge va calant i la gent va coneixent, pues això, peixos que és que ni se'ls havia passat pel cap que existien. És que sembla una tonteria, però aquest lloc primeríssim on moltes persones hem après de biologia, sí, ha sigut la cuina. O sigui, en la cuina és on tu tens a mà la carn oberta, l'animal obert, siga peix o siga un conill o siga un corder, on veus vísceres, on veus eixa vida per primera volta oberta i per dins, no? I m'agrada molt també lligar aixòs dos conceptes, el de la part més científica amb el gastronòmic, perquè és això, la cuina és l'espai ideal per a fer-ho quan tens a l'abast d'aixòs animals ja morts.
Però per això cal que recuperem l'hàbit d'anar a la peixateria, no?, i de deixar que el peixater ens aconselli, de dir-li, mira, vull fer això, i que ens digui, té això, no? És que no ho conec, prova-ho, no? És un hàbit que també hem perdut.
Sí, també és cert que això encara ocorre en pescateries de llocs de costa. La varietat de peixos que n'hi ha és molt més gran que la que pogueres trobar, doncs, per exemple, així, el poble més gran, que no és un poble, que no ens entén dir-li poble, és una ciutat més gran que hi ha a l'interior a l'Amazona, és Alcoi,
sí.
Una ciutat de 60.000 habitants. Si vas a qualsevol pescateria en Alcoi, no vas a eixir de les espècies comercials típiques. És molt difícil que a una peixateria que no està a un lloc de la costa vinguin animals menys comuns, entre cometes, perquè després vas a altres llocs i sí que es mengen. Però és una tasca també dels distribuïdors, dels mateixos pescaters que prenguen consciència, és un poc de tot, i també del consumidor, que el consumidor demanda. Evidentment, si tu al teu pescater no li demanes una cosa concreta que igual aquesta persona ni siquiera la coneix, no va portar-la mai, només que per provar.
Ja.
Aleshores, és una tasca un poc de tots, del consumidor primer, però també dels que estan davant, del peixater, de les cofraries i dels cuiners. A mi em sembla que els cuiners, sobretot els cuiners mediàtics, els cuiners que tenen un altaveu des del que poder parlar, poden fer un paper excel·lent en la difusió d'estos altres peixos, que tenen els mateixos valors nutricionals que qualsevol altre, i un alt valor gastronòmic també, i que desconeixem i que no utilitzem, i que se'n van per a regalar o per a consumir en casa dels pescadors, però que no tenen una eixida comercial.
Aquí fa una feina molt bona el Museu de la Pesca de Palamós, per exemple, que fa cursos i fa trobades, no? I en aquest sentit uneix aquesta gastronomia en aquestes espècies. Per cert, València, que té Museu de les Ciències i les Arts, no té Museu Marítim. És molt curiós, això, també.
Sí, és curiós, i sobretot és trist, no?, que una ciutat com València no tinga un Museu Marítim que aglutine també tot el patrimoni marítim que poguera quedar, o com a poc que poguera explicar de tot el País Valencià. És entre trist i vergonyós, però trobo que això és una batalla ja inclús perduda, no?, que no s'han fet les coses bé des de fa molts anys i que ara pleguem ja molt tard a poder revertir aquesta situació en aquest sentit. Ojalà algun dia un museu marítim a València.
Home, no podem dir que mai sigui tard. Aquella imatge de barques de fusta, de barques avarades a la platja i tal, es manté o no?
No, no es manté.
No.
Tot el contrari, no. Bé, a València sí, si vas, hi ha algunes barques varades a la platja, cap per avall, evidentment en desús, com a simple decoració, com a simple atrezzo. En el cas de València ciutat en concret, en altres llocs es pot veure alguna cosa, però no, ho hem deixat perdre tot. Nosaltres a Xàbia tenim l'Associació de Barques Tradicionals de Xàbia, que ens dediquem a això, a recuperar barques de fusta, armar-les amb la llatina i bàsicament enjuntar-nos i passar-nos-ho bé units per aquesta passió per la navegació tradicional. I hi ha alguna altra associació al País Valencià, a la zona de l'Albufera, però poca cosa, molt poca cosa, lamentablement.
Per tant, heu perdut molt patrimoni en aquest sentit, moltes embarcacions i moltes barques de
sí,
pesca.
Sí. Barques de pesca, de fusta, és que s'ha perdut la gran majoria. Es podria haver fet una feina molt, molt bona, es podrien haver fet moltes coses, però ara ja és massa tard.
Bueno, mai és tard, sempre s'han... Mira, l'Agustí Jordán, un senyor que és mestre d'aixa, no? És carpintero de Ribera, que és de Lanzarote, que el tenim per aquí a Catalunya treballant en la recuperació d'un parell d'embarcacions. Un dia em deia, la madera està, no, la madera sempre està, no te preocupes. I això que ho feia lamentant-se, precisament com tu, no? Deia, aquí hemos gastado millones en preservar piedras, edificios, sí, pero no hemos gastado ni un euro en preservar barcas, y es patrimonio igual, no?
Sí, sí.
Per acabar dient, bueno, la madera sempre està. Vull dir, en aquest sentit, bueno, cal tenir aquesta visió una mica optimista, espero, no?
Sí, sí, i jo la tinc, en el fons, jo la tinc, encara que amb el que acabes de dir sembla que no, però sí, jo tinc, si no tinguera la visió optimista que tinc, no faria la meitat de les coses que fem, perquè suposa que sí, que pensem que encara que estiguem mal les coses, algo podem seguir fent segur. Per evitar que el que queda es perga.
Hi ha una cosa, però, que m'has d'explicar, perquè llegint una mica quatre coses, quan vas marxar cap als països del nord d'Europa, vas gaudir de la relació que tenen aquests països al mar, de la quantitat de pesca que tenen i de les poques peixateries que hi ha. I això m'ho has d'explicar. Com és que no tenien peixateria?
Ah, sí, això bé, ha fet diverses estades en els últims anys, en els últims 10 anys, ha fet diverses estades de diversos mesos a l'illa de Magueroia, al nord de Noruega,
sí?
I va ser una cosa que em va sorprendre des del primer dia. Els tres pobles que hi ha, tres pobles més Hoyvík, que és el poble més gran, tots tenen ports pesquers, tenen fàbriques de processat de peix, i era impossible comprar peix. I era una situació paradògica. La major part del peix se'n va a exportació i, de fet, al mateix supermercat del poble,
sí?
El peix que trobes és congelat i ve de fora.
Mort de Déu!
Un absurd per complet. La peixateria del poble gran havia tancat feia uns anys i en una illa dedicada a la pesca era impossible comprar peix. I no és tan estrany, així també ens ha passat. Ho parlava l'altre dia amb uns amics de Moraira, que Moraira és un lloc hacia el País Valencià, ara ja he entregat per complet al turisme, però encara queden, no sé si, tres barquetes.
Sí?
Hi ha pescateria, un poble que havia sigut mariner, un poble que havia viscut de la pesca des de temps immemorials, s'havia quedat sense pescateria.
Escolta'm, això ho combatrem, no pateixis. Entre la feina que fas tu al País Valencià i la poca que anem fent nosaltres des d'aquí, li revertirem aquesta situació. Segur, n'estic convençut.
Jo també estic.
Ja veuràs que sí. Escolta, m'ha estat un plaer parlar amb tu, Àgueda, i m'he passat una molt bona estona. Estem en contacte i ens expliques com esteu per aquí baix, nosaltres et compartim com estem per aquí dalt, d'acord?
Molt bé, moltíssimes gràcies.
A tu, que vagi molt bé, un petó ben fort. Fins després.
Adéu, bona vesprada.
A reveure, bona vesprada. Doncs l'Àgueda Vitòria, aquesta educadora ambiental amb la qual hem compartit aquesta estona, una dona de mar, que ens ha permès tenir una visió un tant diferent d'allò que ens apassiona, que és el mar, la navegació i la pesca. Demà tornarem a apassionar-nos a partir de les 4 de la tarda.
El Far.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
A L'Escala, peix de L'Escala.
Pregunta-li al mar que ella respondrà. No et faci vergonya, pregunta-li al mar.
Quan vagis a la peixateria, compra peix pescat a casa. Reclama el peix etiquetat a L'Escala. Aquest és un missatge de la Confraria de Pescadors de L'Escala.
Quan vulguis no equivocar-te, pregunta-li al mar.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio L'Escala els dissabtes i diumenges de 9 a 10 del matí. És el temps del Cocodril Club. Tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 9 a 10 del matí, a Ràdio L'Escala, 107.6 FM.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla. Oh,
oh, oh. Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
Tens un negoci a L'Escala i no ets soci de l'UBEC?
Vine a la Unió de Botiguers i forma part d'una associació activa que treballa pel comerç de proximitat.
Fes-te soci de l'UBEC. UBEC-lescala.org i et mostrarem els principals avantatges.
Amb el comerç viu, L'Escala hi guanya. Guanyem tots.
Mixtures, un programa d'agitació musical que vol fomentar la curiositat per les músiques del món. Aquí, a Ràdio L'Escala, els divendres a les 9 del vespre i els dilluns a les 10.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Bona tarda, són les 7.